El cafè de la ràdio, amb Mireia Sanz.
El centre de Sabadell ha perdut un 2% dels locals durant l'any 2020, un descens que ha estat menor a d'altres municipis de la comarca. Són dades que ens diu l'Observatori dels Centres Urbans de la Fundació Comerç Ciutadà. L'anàlisi també ha permès detectar que s'han perdut 10.000 vianants diaris, cosa que suposa un descens del 13% respecte del 2019. Ho analitzem en conversa amb el Jordi Obradors, que és gerent de la Fundació Comerç Ciutadà i director de l'Observatori de Centres Urbans i col·laborador habitual del Cafè de la Ràdio. Jordi, bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
Com estem?
Doncs bé.
Bé, va, comencem, anem a analitzar les dades, eh? Dèiem, Sabadell ha perdut un 2% dels comerços. Aquestes són les dades que ens diu l'Observatori dels Centres Urbans. Ahir ens deien des de la Cambra de Comerç que s'havien mantingut el nombre de comerços. Com s'explica una dada i l'altra?
Sí, no, molt senzill. La Cambra el que fa és... Tinc un rebot de so, possible?
No ho sé.
Em fa tornar boig. En fi... intento parlar i aïllar-me d'aquest rebot. No, la Cambra analitza activitats, nosaltres censem locals. Per tant, podem tenir que una empresa doncs, no tanca com a societat, com a empresa, però en canvi, si aquesta societat té tres botigues, per exemple, pot ser que hagi, diguem, tancat una de les botigues que té. Per tant, l'activitat com a tal es manté, però ha tancat una botiga. Per tant, la Cambra... diguem, treu dades a través d'un sistema que ells tenen, que és el Camer Data, que és a partir d'una informació censal d'Hisenda i altres fonts d'informació, diguem, administratives, però nosaltres el que fem és censar a peu de carrer, diguem, la llum comercial dels nostres carrers de pobles i ciutats de Catalunya. Per tant, aquí aquesta discrepància. Per tant, és interessant també aquest contrast, perquè vol dir, bueno, les empreses estan mirant de resistir, però en castellà diríem van soltando lastre, no?, perquè es feixuga la pujada, és bastant feixuga.
Per tant, les empreses en si no se'n van de la ciutat, però potser sí que tanquen alguns dels establiments que tenen a la ciutat, no?
Correcte,
per exemple.
Correcte.
Dèiem que la caiguda d'aquest 2% és menor a que d'altres centres urbans que s'estudien des de l'Observatori. En un percentatge molt alt, menor, o més o menys bastant simbòlic?
Aviam, sempre a Sabadell hem anat un palet per sobre, amb locals oberts que la resta de ciutats analitzades, sempre hem anat un punt i mig per sobre històricament, i inclús algun exercici més de dos punts, i per tant aquest 2020 veiem doncs, que els centres urbans tenen un 81% dels locals oberts i en el cas de Sabadell estem en un 84%, no? O sigui, anem 4% per sobre de la mitjana, i respecte a la davallada de l'any anterior només hi ha una variabilitat de l'1%. És a dir, els centres urbans, de forma general, han perdut un 3% dels locals i Sabadell ha perdut un 2%. I, a més, us avanço amb dades ja primer trimestre del 2021, que diguem que començarien a ser dades de la ressaca. Una cosa és quan estàs a la festa, t'aguantes fins al final, si te'n surts, però diguem, ho pagues car l'endemà. No?
Exacte.
I ara vindran les dades que jo en dic les de la ressaca. Llavors estem veient que moltes empreses han intentat aguantar campanyes de Nadal, Reis i tal, per tant, apurar al màxim el 20, intentar aviam si se'n sortien, i ara estem ja amb dades primer trimestre del 2021, i aquella caiguda que teníem del 2% entre el 19 i el 20, se'ns hi afegeix un puntet més, i passem del 86% de locals oberts, passem al 83%. Que tampoc són dades molt significatives, tenint en compte la que està caient. Però vull dir que sembla que la tendència encara és a acabar de regularitzar una mica amb aquest efecte ressaca i aviam doncs, després també quina capacitat tindrem de recuperació i de reinvertir en els centres urbans.
A l'Observatori analitzeu zones, per tant et pregunto quines són les zones que han perdut més establiments i si sabeu el per què ha passat això.
Aviam, tenim diferents zones en el centre urbà que... Cada una té unes especialitzacions diferents. Per exemple, la Rambla, tot i que per tots els ciutadans de Sabadell la veiem com a una i l'entenem com a una, la Rambla té la banda de dalt, que podríem dir de Cal Brunet en amunt, per entendre'ns, i de Cal Brunet en avall. Seria una referència, diguem, a partir d'aquesta experiència personal de cada ciutadà. Doncs, per exemple, té petites diferències de comportament. La Rambla, diguem, Brunet cap avall, és una Rambla més destinada a un comerç de proximitat i a un comerç doncs, més associat a l'alta densitat de població que hi ha a la zona més d'eixample d'aquest centre. En canvi, la Rambla 1, que és la zona més de cap amunt, més cap al passeig Plaça Major, que les densitats són més baixes i també té un tipus de comerç que la seva voluntat i vocació és d'atraure gent de més enllà d'aquesta proximitat més propera. No? I després, a més, tenim totes les zones peatonals que tenen un altre tipus de vocació, inclús hi ha una molt especialitzada en restauració, l'altra... I, per tant, aquí la variabilitat d'obertures i tancaments ha sigut diferent, però és que, a més, en funció de si hi ha més concentració de comerç o més concentració de restauració. Cal dir que la restauració no només ha aguantat bé, cosa que ens va sorprendre moltíssim, no només a Sabadell, sinó en general, sinó que, però és que, a més, a Sabadell, a més, ha crescut amb locals. 2018 teníem un 16% de tots els locals eren de restauració, el 19 van ser un 19% i el 20 un 20. Per tant, hem anat creixent un punt per cent cada any l'oferta de restauració al centre de Sabadell. Per tant, dada curiosíssima, perquè contra tot pronòstic, contra tot pronòstic.
I això què vol dir? Perquè, clar, si hi ha més restauració vol dir que hi ha menys d'altra cosa. Es manté la presència del comerç com a línia central en els establiments d'aquesta zona i qui és el que perd, no? Diguéssim, si hi ha més restauració, quin espai es perd, no?
Bona qüestió, aquesta. Ja fa 3 anys que anem detectant un cert intercanvi de papers, perquè més o menys el cens de locals es manté més o menys obert, o sigui, hi ha una capacitat de resistir dels centres urbans i, per tant, nombre de locals oberts, doncs els anem mantenint. Ara bé, el que sí que anem veient és que van canviant els actors. Restauració sembla que té una certa capacitat de creixement, o sigui, hi ha, inclús hi ha, quan mires les estadístiques de l'INE, la despesa familiar, o sigui, la despesa comercialitzable de cada família, sembla que la cistella de despesa de les famílies, l'oci i la restauració creix, en conceptes generals. I, per tant, hi ha una certa demanda d'oci i restauració. Per tant, explicaria doncs, de que la gent, doncs, quan va a un centre urbà, doncs, genera una demanda d'aquesta restauració. Per contra, i on s'està equilibrant, perquè si hem dit que els locals oberts són més o menys els mateixos, però la restauració creix, com bé preguntaves, mira, qui està decreixent? Per tant, doncs, qui està decreixent en aquest cas és l'activitat pura i dura d'intercanvi de béns, és a dir, el comerç entès com a tal, que hi ha un producte físic que s'intercanvia. No és un servei, no és una restauració, sinó un producte que s'intercanvia. Que passem del 52 al 2018, 51 al 19 i un 50 al 20. Segueix sent un sector absolutament predominant, amb el 50% de tots els locals, però la restauració ja veieu que va agafant molt poc a poc, un 1% anual, un cert creixement, i va configurant un mix comercial, jo diria que interessant, perquè tot se'ns agrada quan anem de compres, i aquí torno a repetir aquella frase que sempre us explico, una cosa és anar a comprar i l'altra cosa és anar de compres. Per tant, quan anem de compres, ens agrada combinar l'oferta de comerç amb l'oferta de restauració, i per tant, que sigui una jornada o una tarda o un matí, doncs que puguis estar doncs en un ambient doncs agradable, distès, etc. I per tant, combinar doncs el que són les compres amb el que és la restauració i portar la xerrada, no?
De totes maneres, ens expliqueu que hi ha una pèrdua de dinamisme, no? A què us referiu quan parleu de pèrdua de dinamisme?
Sí, això és una dada molt interessant. Nosaltres avaluem la rotació. I la rotació és un índex que ens dona aquella idea de dinamisme i volatilitat d'un centre urbà. Què és la rotació? La rotació és tots aquells locals que durant un any han canviat el seu estat. És a dir, si estava obert ha passat a tancat, o si estava tancat ha passat a obert, o si era una sabateria, ara és un restaurant. Per tant, aquesta rotació, o sigui, canvi d'estat d'aquell local, ens dona la volatilitat. Quan hi ha molts canvis, la volatilitat és alta, però aquesta volatilitat pot ser positiva o negativa. És a dir, hi ha canvis a menys o hi ha canvis a més? I aquesta és la gran pregunta. Canvis a més, què voldria dir? Doncs que locals que estaven tancats han passat a ser oberts, o locals que eren una sabateria ara passen a ser un restaurant. Per tant, és inversió que arriba al centre. O sigui, és veritat, un negoci fracassa, però un altre comença. Quan hi ha aquest saldo és positiu, per tant, locals que s'obren o que es traspassen i segueixen oberts, vol dir que hi ha confiança per part dels emprenedors en aquella plaça, en aquell centre urbà, i per tant inverteixen perquè entenen que hi ha una expectativa de negoci i per tant aquell espai genera confiança a l'inversor o a l'emprenedor. En aquest cas, si bé teníem saldos positius o una volatilitat positiva, per tant, un dinamisme positiu al 18, el 19 es va perdre un cert punt de dinamisme, però és que el 20, tot i que hem dit que el nombre de locals més o menys es mantenen, les rotacions dintre aquests locals oberts han estat tirant a negatius. Per tant, no ha estat un any d'expectatives. S'han obert locals, evidentment, s'han tancat, però el saldo global no és un any que detectem que els inversors o la gent que vol engegar un negoci hagi confiat excessivament en el context.
Que també tindria
no
mèrit fer-ho, no?
Manera. Sí, correcte, correcte. Hi ha gent que ho ha fet, eh? Però el saldo final es tira més a negatiu que a positiu. Per tant, hem perdut dinamisme. Lògic, lògic. Esperem que el tornem a recuperar el 21 i el 22 i tornem tots a una certa normalitat. Ja no el comerç, eh? Les ciutats, tots plegats, tots plegats.
Clar, una altra de les dades que poseu damunt la taula a l'Observatori que he destacat quan et donava pas és aquests 10.000 vianants diaris menys. Clar, entenc que és una dada que s'ha d'analitzar clarament en el context en el que hem viscut aquest 2020, no?
Mm-hmm. Sí, mira, ja l'any passat, després de l'estiu, vam presentar un informe Covid, que en vam dir, des de l'Observatori, que era una mica com havien anat afectant les diferents fases de confinament en l'ús de la ciutadania a l'espai públic. Eh? Com sabeu, nosaltres comptem persones que es mouen pels centres urbans i, per tant, això ens permetia veure en fase 1 de confinament, en fase 2, en fase 10 i amb allò que en vam dir la nova normalitat que havia passat. Doncs, mira, la fase 1, que va ser com el mes de març, que llavors ens vam quedar tancats a casa, vam perdre un 82% de les persones que passejaven pels carrers de les nostres ciutats. Ja no dic que comprin, que surts a passejar. O sigui, un 82%. En fase 0 es va recuperar una mica i vam quedar en el 64, llavors 62, 61, 41, i fins que vam arribar a la nova normalitat, que tot i aquella nova normalitat encara ens faltava un 30% d'usuaris del carrer, o sigui, ciutadans que sortien al carrer a passejar, a comprar, a fer una gestió amb l'Ajuntament, a anar a una obra de teatre, és igual el que fos. Hi ha un 30% que, tot i la nova normalitat, encara no havien sortit. Fet i fotut, si de gener a març hi havia un comportament normal i a partir de març tot això va començar a canviar, el saldo final de l'any, el saldo final de l'any va ser una caiguda del 12%. És a dir, hem tingut un 12% de persones menys en els nostres carrers dels pobles i viles. Això, traduït en números absoluts, significa que hem perdut 10.000 persones diàries en els centres de les nostres ciutats. I ja, això té una incidència en el comerç, evidentment, que ara en parlarem, i us parlaré una mica del càlcul de pèrdua de ventes, però això vol dir que les ciutats han perdut vibració, o sigui, la gent s'ha quedat, diguem, ja no és que perds ventes, no, ara ja no parlem de comerç, sinó parlem de ciutats. O sigui, hem perdut 10.000 persones diàries que donen vida, que donen alegria, que socialitzen. L'altre dia parlàvem, recordo, en una tertúlia, no?, dels problemes psicològics que ha generat la pandèmia, tot això. Per tant, el fet de sortir al carrer a comprar, a fer gestions, és igual, a trobar-nos, a socialitzar-nos el nostre model, ostres, 10.000 persones al dia.
Però això es va recuperar cap a finals d'any amb el Nadal? Perquè una de les coses que ens va passar, i també ho vam comentar molt al programa, no va ser aquella sensació que fins i tot el Nadal era com, ostres, hi ha molta gent al carrer, no? I era aquella sensació de hi ha massa gent al carrer, no estem controlant els aforaments, no? Hi ha molta gent al carrer.
Mira,
ho vam recuperar o no?
És veritat. Mira, nosaltres al Nadal no comptem persones, perquè ens desvirtua l'objectiu de l'estudi, que és conèixer quina és la mitjana de gent que està als carrers. Per tant, al Nadal no contem persones, ens inhibim d'aquest comptatge perquè ja sabem que incrementem les mitjanes. Per tant, no el contem. Ara, el que sí que el vam estar comptant va ser el setembre, l'octubre, el novembre, i abans d'entrar a la campanya de Nadal, que la considerem a partir del 10 de desembre aproximadament. Hi ha una dada que és curiosa perquè a Sabadell concretament vam tenir els comptadors instal·lats just en el moment que començàvem la segona onada. Del 20 d'octubre a l'11 de novembre, que tornàvem de l'estiu, van començar les escoles, bum, i vam tornar amb aquelles restriccions, allò del toc de queda a la nit i tal. Doncs mira, com que a Sabadell vam tenir els comptadors, si la mitjana de ciutats, diguem, vam perdre aquest 12%, Sabadell, durant aquelles 4 o 5 setmanes que vam tenir els comptadors comptant, vam tornar a caure amb aquelles mesures el 27% de pèrdua. Per tant, hosti, això de que ens tanquin a les 9 de la nit o a les 10 de la nit...
Perdó, encara hi som, eh?
Sí, fins a les 6 del matí. Que els bars i restaurants també els van tancar en aquell moment, que era just al començament de la setmana. O sigui, això té uns impactes tremendos, no només a l'activitat, sinó a la socialització, a l'ús de la ciutat per part de la gent.
Anem a l'activitat. Deies, en parlarem de facturació. Hi ha números de quan s'ha perdut o quan s'ha guanyat o com ha quedat tot plegat en l'àmbit del comerç?
Sí, mira, nosaltres podem inferir, nosaltres treballem amb dos dades en aquest sentit. Per una banda, treballem amb el nombre de persones que hi ha als carrers, per tant, tenim aquesta mitjana diària, i per altra banda, doncs, també recollim, en aquest cas, aquest any, que només ho hem pogut fer la segona part de l'any, perquè la primera estàvem tots tancats i confinats, però la segona part de l'any vam recollir 208.000 tiquets de botigues que col·laboren amb el projecte. Entre 150 empreses que col·laboren, hem recollit 208.000 tiquets. Llavors, què fem amb aquests tiquets? Són operacions, no és valor de venda, sinó nombre d'operacions. Relacionem gent que hi ha al carrer aquells dies amb quantes operacions s'han fet, i, per tant, veiem de la gent que tenim al carrer quina és la taxa d'intercanvi o la taxa de conversió.
Qui compra?
És a dir, qui compra? Dels que hi ha al carrer, allò que diu, no, molta gent però poques bosses.
Exacte, sí. Molt vostre, molt doncs... de comerç, sí.
Sí, molta gent, però poques bosses. Bueno, però quantifiquem això, no? Per tant, nosaltres teníem unes dades al 19, que era de cada 10 persones que hi havia al carrer, de mitjana 7,2 compraven. Aquesta era la dada que teníem al 2019. Doncs aquest 20, no només hem tingut menys persones al carrer, aquelles 10.000 persones que parlàvem, sinó que de cada 10, només 5,8 han comprat. Per tant, menys gent i menys consum. Això, creuant les dades i fent una fórmula matemàtica, ens acaba portant a la conclusió que la reducció de les vendes, el rendiment o la rentabilitat de l'empresa és tot una altra cosa, però la reducció de les vendes ha estat entorn al 29%, el 29% aquest 2020, respecte al 2019. Un 29% de reducció de les vendes. Què vol dir? Si hem mantingut el nivell de locals, pràcticament hem perdut aquest 2-3%, què vol dir això? Que les ajudes han estat absolutament imprescindibles per mantenir a flot o per mantenir viu aquest teixit i aquests locals. Per tant, no és que els comerciants tenen una gran capacitat de, que també, sinó que l'han tingut gràcies a, o que s'han endeutat, o que han obtingut una ajuda directa, i per tant, en aquest sentit, tenim claríssim que si seguim amb la situació que seguim, almenys durant tot l'estiu i principi de la tardor, no podem deixar de, diguem, ajudar o donar suport a l'activitat, restauració i comerç, perquè és que si no aquestes dades que hem dit del 2% de locals tancats serien demolidores del tot. Per tant, mentre tinguem la situació que tenim, és absolutament imprescindible, diguem, mantenir intubat el sector de forma artificial, amb ventilació artificial, com a les UCIs, amb el Covid, que els hi posen els respiradors, doncs igual, no estem a la UCI, i no ens morim perquè tenim un respirador artificial, que en aquest cas són les ajudes directes, que, al meu entendre, s'han de mantenir. Recordeu, una cosa és la festa i l'altra és la ressaca. I ara entrem en ressaca.
Deixa'm que et pregunti, perquè fa un moment hem sabut que es manté el confinament comarcal una setmana més. Saps que és una d'aquelles batalles internes del programa i tu em vas dir un dia, quan tingui les dades de l'Observatori t'ho podré explicar, no? Sí. El confinament comarcal... En una ciutat com Sabadell, quin efecte té pels comerços del centre?
Si és comarcal, no és dolent per una ciutat com Sabadell. Si parlem de Vic, o parlem d'Olot, o parlem de Figueres, permeteu-me, és una putada. Per què? Doncs perquè viuen de la gent que ve de fora, o Puigcerdà, o Camprodon. Ara, si parlem d'una ciutat metropolitana, que té unes densitats, i a més el confinament a més és comarcal, home, doncs, per una ciutat com Sabadell, com Terrassa, com Sabadell, doncs és una certa normalitat. Evidentment no és la normalitat, però és una certa normalitat. Inclús ens pot afavorir, atès que hi ha gent que no s'hauria de desplaçar en segones residències i, per tant, doncs, viuran i segurament gastaran a la seva ciutat.
Quan és municipal, ens afecta o no ens afecta?
Aquí ja hi va una mica més... Aquí ja, les coses ja s'ajusten més. Quan és municipal, hem de pensar doncs, que ciutats com Sabadell, que són 200.000 habitants, amb una oferta doncs, de comerç i tal, jo crec que ni ens suma ni ens arresta. El comarcal, ja us he dit que inclús ens pot sumar una mica, perquè no se'n van en segones residències, però ens pot sumar una mica, però i el local el que fa és, vale, no se'n van a la segona residència, però els del poble del costat no ens venen. I, per tant, aquí ja no et sabria respondre amb tanta contundència o exactitud. El comarcal, fins a cert punt, amb un Sabadell, amb un Terrassa, amb un Granollers, encara ens va bé. però amb un Vic, amb un Olot o un Puigcerdà, realment és una putada, és una putada.
Uh-huh. Per tant, a priori ens quedarem tal qual, amb aquest confinament comarcal a Sabadell, en l'àmbit dels comerços, per bé que aquest mes, no sé si el mes d'abril és un mes de intens pels comerços o no, no ho sé. No.
És un mes normal.
És un mes normal, Doncs, Jordi Obradors, gràcies per haver-nos atès avui amb el barret, de gerent de la Fundació de Comerç Ciutadà i director de l'Observatori de Centres Urbans, repassant tot aquest batibull de dades al voltant de l'estat dels comerços de la ciutat de Sabadell. Que vagi molt bé.
A vosaltres igualment. Moltes
Adéu,
gràcies.
Bon dia.
Adéu.